El laborista Keir Starmer ja és el nou primer ministre de Gran Bretanya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El Partit Laborista ha tornat al govern del Regne Unit després d'una etapa de conservadorisme que ha durat 14 anys. El seu líder, Keir Starmer, va arrasar ahir a les eleccions amb una majoria parlamentària històrica. 412 escons, molt a prop de l'èxit que va tenir Tony Blair l'any 1997. El primer ministre sortint, Rishi Sunak, que ha perdut 250 escons dels 365 que va arribar a aconseguir fa 5 anys, ha demanat perdó per la desfeta i ha anunciat que deixarà el lideratge del Partit Conservador tan bon punt li trobin un successor. I ja hem pogut sentir les primeres paraules del nou primer ministre, Starmer. Què ha dit Londres, Xavier Vilà?
Després, Starmer aposta per una renovació nacional que porti el govern a servir novament a la gent i que s'allunyi, diu, del soroll polític que estès la desconfiança entre la ciutadania. S'espera que el nou primer ministre anunciï ben aviat la composició del seu executiu.
Això al Regne Unit. Mentrestant, a França, la tensió s'ha disparat pel perill que l'extrema dreta governi el país si diumenge guanya la segona volta de les eleccions legislatives. Avui, el ministre de l'Interior ha fet un balanç preocupant de les agressions contra candidats de dretes i d'esquerres que hi ha hagut durant la campanya electoral i que ara fa que es posi el focus en el que pot passar diumenge, dia d'eleccions. Enviat especial a París, Ignasi Abad.
Diumenge hi ha convocada una concentració antifeixista a les 8 del vespre davant de l'Assemblea Nacional quan tanquin els col·legis electorals, una cita que Marine Le Pen ja ha qualificat com la sala al Capitoli versió francesa. I per frenar possibles aldarulls, hi haurà 5.000 policies desplegats a Paris, 30.000 arreu de França. En 3 setmanes de campanya hi ha hagut més de 50 atacs contra polítics al país.
Tot això en la informació internacional. A casa nostra, la justícia ha suspès cautelarment una de les normes que ha de blindar el català com a llengua principal de l'escola, el decret de règim lingüístic del sistema educatiu, Sara Riera.
I ho fa per estudiar el recurs que va presentar l'Assemblea per una escola bilingüe que sempre ha pugnat per més castellà a l'escola. Recordeu que és aquell decret que va aprovar el govern perquè no es puguin aplicar percentatges en l'ensenyament de les llengües. És allò del 25% de castellà.
El Departament d'Educació hi acaba de reaccionar. De seguida sentirem què pensen fer ara. Mentrestant, els accionistes del BBVA aproven, amb un gran suport, l'ampliació de capital que ha de servir per finançar l'OPA llançada sobre el Banc Sabadell.
I han votat a favor el 96% dels accionistes que han participat en la Junta Extraordinària, una operació que el president de l'entitat basca, Carlos Torres, insisteix que és amistosa.
Quiero resaltar que mantendremos nuestra atractiva política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 y el 50% del resultado atribuido, así como el compromiso de distribuir cualquier exceso de capital.
Finalment, dimarts es podria desencallar l'acord a què van arribar el mes de maig el govern espanyol i la Generalitat per tal de construir dues noves desaladores a Catalunya, una al Foix i una altra a la Tordera.
Quan el sistema Ter Llobregat va entrar en emergència per sequera, es va pactar una inversió de 500 milions d'euros per fer les obres, però fins avui no s'havia posat data perquè el Consell de Ministres ho aprovés. El conseller David Mascort recordava, però, el sentit de la frase que no es pot dir blat fins que no és el sac i ben lligat.
Si dimarts va al Consell de Ministres, dimarts serà, jo crec, que el primer tret de sortida real de la construcció d'aquestes dues desalinizadores, de l'ampliació de la Tordera i de la nova del Foix. Bueno, un cert escepticisme, d'esperar a veure si aquesta vegada és veritat.
I en temps de cultura avui viurem un comiat, perquè aquesta nit aquesta sintonia tindrà protagonisme.
La finestra indiscreta.
Avui s'emet l'últim programa de La Finestra Indiscreta amb Àlex Gorina al capdavant. Després de 37 anys al capdavant del programa de cinema de Catalunya Ràdio, en Gorina es jubila. Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el focus posat en l'Eurocopa de futbol, avui es juguen els dos primers partits dels quarts de final.
A les 6 de la tarda, Espanya-Alemanya, per molts una final anticipada de l'Eurocopa, i a les 9, França-Portugal. El Barça, Hansi Flick, el tècnic, s'ha reunit amb Joan Laporta a la Ciutat Esportiva abans de començar la pretemporada amb l'equip. Sabrem com ha anat aquesta reunió i passarem també el Catalunya Migdia pel Tour i pel Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia. Un accident a la 2 entre el Prat i Cornellà de Llobregat fa que hi hagi un carril tallat sentit Lleida. Dues avaries provoquen retencions importants a la P7. L'una entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès sentit Papiol. Hi ha un carril tallat. I l'altra avaria és a Martorell, on també hi ha un carril tallat sentit sud. I ens situem per acabar les rondes barcelonines. Hi ha retencions a la ronda de dalt des de la Trinitat fins a Vallcarca sentit Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per obres. A la ronda litoral de Zona Franca fins a Ciutadella sentit Besòs i trams de retencions des del Fòrum fins al Poble Sec sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
Doncs això, gràcies Carmina, pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tenda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia, com anem?
Nosaltres bé, i el temps com anirà aquestes pròximes hores?
Doncs mira, avui cap cosa important a comentar. Calor, calor intensa a l'interior, ja arribem als 34 graus al Poal, o també al Canós, a 33 graus, a Trem arriben els 33, a Lleida 32, hi ha llocs de les comarques de Girona on també s'arriba a aquests 32 graus, el cas d'Anglès. Per tant, estiu, avui fa estiu, tenim 4 núvols, a la tarda creixeran nuvolades, no descartem al vespre o la nit alguna gotellada a l'interior i en punts de ponent, però sembla que poca cosa. Però atenció, atenció, perquè demà ens ve un canvi de temps que podria ser potent en el sentit de tempestes fortes a partir de tarda o vespre. Més aviat, a partir de les 7-8 del vespre, bona part del dia no plourà, ja ens llevarem amb cel mig ennuvolat, la temperatura puja una mica, de nit no farà tanta fresca, xafogó a la costa, un ambient d'estiu. Però a la tarda i al vespre pot ploure fort, atenció, tamborinades que puguin deixar pedra i més de 20 litres per metre quadrat a gairebé totes les comarques interiors, i pot ploure aquestes tronades, insistim, sobretot, n'hi pot haver una mica abans, però sobretot a partir de les 7 o les 8 de la tarda, i a les 9 o a les 10 poden ser localment fortes. Pirineu, Prepirineu, interior, no arribarien tant a la costa, no es pot descartar, o més febles, i sí que podrien arribar una mica desgastades cap al prelitoral. Estem parlant, doncs, de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, i diumenge baixa una mica la temperatura de matinada, boires al matí, mig ennublat, algun ruixadet al nord, però res a veure amb les tempestes que demà a la nit o demà al vespre poden ser fortes.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Keir Starmer ja és el nou primer ministre del Regne Unit després de rebre l'encàrrec del rei Carles III per tal de formar govern. Els laboristes han guanyat les eleccions generals al Regne Unit amb 412 escons i s'han quedat només a 5 d'igualar la xifra que va aconseguir l'any 1997 Tony Blair amb l'anomenada Tercera Via. Rishi Sunak, primer ministre sortint del Regne Unit, ha presentat la dimissió formal a Carles III després d'anunciar que plegarà com a líder del Partit Conservador. Els Tories, els conservadors, s'han quedat amb només 121 escons dels 365 que tenien al Parlament de Westminster. És la pitjor derrota a la història del Regne Unit. Enviat especial a Londres, Xavier Vilà, bon dia.
Què tal, bon dia.
Starmer acaba de parlar davant del número 10 de Downing Street. Quins són els trets fonamentals del discurs que acaba de fer ja com a primer ministre britànic?
Sí, fa ben poca estona i ha posat per davant el país, això va primer, el partit després. Això és un dard enverinat cap a Jeremy Corbyn, el seu antecessor, però d'això ja hi haurà temps de parlar-ne. Starmer aposta per una renovació nacional que porti el govern a servir novament a la gent. Aquesta compareixença que ha fet davant del 10 de Downing Street ha servit per comprometre's a treballar per allunyar el servei públic del soroll polític que, segons ell, s'ha estès i molt, i ha fet que la gent tingui molta desconfiança entre la ciutadania. L'escoltem.
Si ahir vàreu votar laboristes, assumirem la responsabilitat de la vostra confiança mentre reconstruïm el nostre país. Però si tant si vau votar els laboristes com si no, de fet, especialment si no ho vau fer, us dic directament, el meu govern hi és per servir-vos, però no tingueu cap dubte que la feina del canvi comença immediatament.
Aviat sabrem la composició del seu executiu i l'escenografia impressionant. Una munió de gent, partidaris dels laboristes, aplegats a peu de carrer per saludar Starmer, equipats amb paraigües amb la bandera anglesa, també amb petites banderes angleses, escoceses i galeses, emulant aquella arribada històrica a Downing Street l'any 97 de Tony Blair. Un parell d'hores abans, al mateix lloc, el conservador Rishi Sunak assumia la responsabilitat pel cataclisme electoral de la seva formació.
I have heard your anger. Your disappointment.
He sentit la vostra indignació, la vostra decepció, i assumeixo la responsabilitat per aquesta derrota. Després d'aquests resultats, dimiteixo com a líder del partit, no immediatament, però sí quan s'hagi organitzat formalment l'elecció del meu successor.
Un successor que s'hauria de saber relativament aviat.
Fora d'aquests dos partits principals, podríem dir, Xavi, el recompte deixa dades preocupants pels independentistes del Partit Nacionalista Escocès.
Molt. S'han deixat 38 escons pel camí, es queden amb només 9 víctimes, segons diuen ells mateixos, d'un tsunami laborista que ha arrasat, per exemple, a Glasgow, que torna a ser de color molt vermell. Una patacada que no impedeix, però, el líder dels escocesos, John Sweeney, dir que mantindrà en posició en el seu objectiu principal.
I have to accept...
Has d'acceptar que en aquestes eleccions no hem sabut convèncer la gent de l'urgència d'obtenir la independència. I, per tant, ens hem de prendre temps per reflexionar sobre com complir amb el nostre objectiu de la independència que es manté intacte.
Una situació similar s'ha viscut a Gales, on els laboristes han guanyat confortablement. En canvi, a Irlanda del Nord, el Sinn Féin aconsegueix la primera victòria mai d'un partit nacionalista reunint 7 escons. La derrota unionista allà té un símbol clar, la pèrdua mig segle després de l'escó que històricament havia retingut el reverend Ian Paisley, fundador del Partit Unionista Democràtic. Al Parlament de Westminster també hi entrarà l'extrema dreta de Nigel Farage i també els Verds, tots dos amb 4 escons.
Més estan a França, últim dia de campanya per la segona volta de les eleccions legislatives amb un panorama més obert que mai. Caldrà esperar a diumenge per saber si el país vira definitivament cap a l'extrema dreta o si deixa un escenari ingovernable. Sobre la taula, dues qüestions, la seguretat i les opcions reals de Marine Le Pen d'aconseguir la majoria absoluta. Enviat especial a París, Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia. Que la temperatura de la campanya ha pujat, ho diuen les xifres d'agressions a candidats i militants de partits en 3 setmanes. 51 persones atacades i 30 detinguts. El ministre de l'Interior ho resumia així aquest matí.
Hi ha hagut agressions a totes bandes. Candidats de reagrupament nacional que han estat agredits violentament, candidats d'esquerra agredits, n'hi ha a totes bandes, lamentablement.
Malheureusement que c'est très partagé.
Una tensió política i social que es blindarà diumenge a la nit amb 30.000 policies desplegats arreu de França per evitar el darull, 5.000 només a París. I és que l'escenari postelectoral és incert encara. L'última enquesta d'aquest matí al diari Les Echos continua donant victòria al reagrupament nacional de Marine Le Pen, però sense majoria absoluta. Davant d'això, el primer ministre en funcions i candidat macronista Gabriel Attal obre la possibilitat d'acords parlamentaris a partir del dia 8.
Crec que després d'aquestes eleccions hi haurà una nova situació política. Diverses forces hauran rebut el missatge dels electors amb la missió d'avançar sobre temes clau.
I qui podria venir-se a un govern de coalició? Macronistes, la dreta tradicional dels republicans i part del nou Front Popular d'esquerres, socialistes, comunistes i ecologistes, però no els insubmisos. Un dels candidats amb qui hem parlat, Màxim de Silva, emplaça Macron a plegar si no es pot formar govern.
Si no hi ha majoria absoluta diumenge, després de passar per les urnes, el president Macron ha de dimitir. És el responsable de la situació que hi ha al país i, per tant, caldrà tornar a les urnes.
De Silva es refereix a unes eleccions presidencials anticipades perquè de legislatives legalment no se'n poden convocar almenys fins d'aquí un any.
A la Catalunya del Nord tot apunta que, si no hi ha sorpreses, els 3 escons en joc a la segona volta acabaran en mans de l'extrema dreta. L'escó de la primera volta, de fet, ja el van guanyar els de Marine Le Pen. Corresponsal a Perpinyà, Laura Bertran.
Es va imposar Anaïs Sabatini, la candidata sortint de reagrupament nacional, amb el 54,9% dels vots diumenge passat. En les altres 3 demarcacions s'assistirà a duels entre les actuals diputades d'extrema dreta i les candidatures del nou Front Popular, l'aliança d'esquerres formada especialment per aquests comicis. Tot el que no sigui una victòria de reagrupament nacional seria una sorpresa, tenint en compte que a la primera volta les seves candidates van superar totes el 45% de vots. La consellera departamental, Anabel Brunet, va ser una de les candidates derrotades diumenge passat. De cara a aquesta segona volta, ha fet una crida a votar contra el partit d'extrema dreta i a favor del candidat de la França Insubmisa.
Crec que també, més enllà d'aquestes eleccions, som un país que ens hem de reconstruir i doncs hem de pensar també pel després, mitjançant aquestes eleccions. Doncs fem el que tenim de fer, fem barreig al Front Nacional, que és un partit xenòfoba, això és clar, i sempre ho serà, i hem de reaccionar, no podem deixar així.
Brunet vol creure que és possible revertir la tendència malgrat els importants percentatges obtinguts per les candidates de reagrupament nacional a la Catalunya del Nord.
Inicia agitat de la presidència de torn de la Unió Europea que correspon a Hongria. El viatge de Víctor Orbán a Moscou per entrevistar-se amb Vladimir Putin ha generat molt malestar a les institucions comunitàries i també a l'OTAN. El que Brussel·les no volia que passés, ha passat. I Putin ho ha verbalitzat així.
Entenc que aquesta vegada heu vingut no només com a soci de fa molt temps, sinó com a president del Consell Europeu. I sobre Ucraïna espero que em digueu la vostra posició i la dels socis europeus.
Tant des de la Unió Europea com des de l'Aliança, l'OTAN, li recorden al primer ministre hongarès que no pot actuar ni dir res en nom d'ells sobre Ucraïna. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Censura de la Unió Europea a la trobada d'Orbán amb Putin. El primer ministre hongarès ha volgut aprofitar l'atenció dels primers dies que el país té la presidència rotatòria europea per viatjar a Moscou, però Brussel·les li recorda que no té cap mandat i que debilita els esforços europeus per la pau a Ucraïna. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
L'essència d'aquest viatge no és la correcta. Va de pacificació i no de pau, i creiem que mina la unitat i la determinació que hem de mostrar perquè aquesta guerra s'acabi.
Orbán no va informar prèviament les institucions europees de la reunió amb Putin, però si l'OTAN, el secretari general Jens Stoltenberg ho discutirà amb el primer ministre hongarès a la cimera la setmana que ve a Washington.
Per descomptat, Víctor Orbán no representa l'OTAN en aquestes reunions. El que és important és que tots els aliats, també Hongria, estiguin d'acord que Rússia és l'agressor.
Fonts aliades han qualificat avui de xocant la reunió amb Putin, però també li han restat importància apuntant que l'impacte real d'aquest moviment d'Orbán serà anecdòtic o irrellevant.
Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspèn cautelarment el decret que blinda els projectes lingüístics d'escoles i instituts. La norma es va aprovar el mes de maig amb el govern en funcions. L'Assemblea per una Escola Bilingüe hi va presentar un recurs que ara el TCJ accepta a tràmit i n'aplica la suspensió com a mesura cautelar. La consellera d'Educació, Anna Simó, acaba d'anunciar que hi presentaran recurs, Sara Canyete.
Sí, a la sentència el TCJ diu que la normativa es fa com a rèplica a la sentència del 25% i que en el decret no queda escrit que el castellà sigui també llengua vehicular. Per tant, considera que és lesiu per als interessos individuals dels alumnes perquè està en risc el dret a rebre educació en castellà. També diu que el govern s'apodera dels projectes lingüístics d'escoles i instituts per configurar un sistema d'ensenyament sense la presència adequada de la llengua castellana, com ja s'ha vist en sentències anteriors. La consellera d'Educació, Anna Simó, també reitera la resposta, diu que el tribunal fa política i que hi presentaran recurs.
Hi ha jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que escolten més el que digui una associació que el que diu un consens social i polític majoritari al país. Nosaltres això ho volem denunciar i alhora seguir la via judicial i presentarem recurs de reposició a aquestes cautelars abans del dia 15 de juliol, que és el termini màxim.
El decret de règims lingüístics és una de les tres mesures que ha impulsat l'actual govern amb l'objectiu de protegir el català a l'escola. En el cas d'aquesta mesura en concret, el que volia el govern era donar seguretat jurídica a les direccions perquè apliquessin la immersió lingüística, ja que és el govern qui es fa responsable últim de la legalitat d'aquests projectes lingüístics.
La Fiscalia del Tribunal Suprem recorre les negatives dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena d'aplicar l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig i a la resta de líders del procés. No creu que hi hagués enriquiment personal ni tampoc perjudici als interessos de la Unió Europea. D'altra banda, la jutge del Suprem que porta el cas Tsunami Democràtic planteja portar a Europa l'amnistia per terrorisme, Montse García.
Sí, la Fiscalia del Tribunal Suprem recorre la decisió dels jutges del procés de no amnistiar Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, ni d'aixecar les inhabilitacions a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Els magistrats van dir aquesta setmana que la malversació no entra dins els supòsits de la llei. La Fiscalia no discuteix que cometessin malversació, però sí que posa en dubte que hi hagués enriquiment personal i perjudici als interessos de la Unió Europea. D'altra banda, Susana Polo, que instrueix la causa del president Carles Puigdemont i el diputat d'Esquerra, Ruben Wagensberg, pel cas Tsunami Democràtic, on se'ls acusa de terrorisme, dona 3 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre si cal demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el seu cas entra o no dins la llei d'amnistia. I l'Audiència de Barcelona aplica l'amnistia a 4 manifestants i 4 Mossos per les protestes per la sentència de l'1 d'octubre, que estaven pendents de judici justament per la proximitat de la publicació de la llei.
I el jutge suspèn la declaració de Begoña Gómez i fixa una nova compareixença pel pròxim 19 de juliol. La defensa de la parella del president espanyol Pedro Sánchez ha al·legat indefensió. Begoña Gómez ha estat citada avui com a investigada per possible tràfic d'influències i corrupció en el sector privat arran de la denúncia de 2 sindicats d'extrema dreta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Begoña Gómez només ha tingut temps de dir al jutge Peinado que no sap de què se l'acusa. La seva defensa ha demanat suspendre la vista per indefensió. El seu advocat, Antonio Camacho, argumenta que se'ls ha notificat avui una nova querella d'Hazte Oír, que el seu lletrat, Javier Pérez, considera una excusa legal.
Porque no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente.
Lo cual es una vergüenza porque es un abuso de derecho, porque el abogado podía haber presentado un escrito hace muchísimas semanas, hacer el gasto que han hecho en policías, en medios, además con un trato privilegiado que nunca ha sucedido.
Vox y el PP acusen la dona de Sánchez d'obstruir la justícia, pero la Moncloa insisteix que no hi ha cas. Sentim Félix Bolaños.
Es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten ¿por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende?
El jutjat de Madrid ha permès a Gómez entrar pel garatge i esquivar la multitud de càmeres que han omplert una plaça de Castilla totalment blindada per la policia per la presència de manifestants convocats per l'extrema dreta.
Suport massiu dels accionistes del BBVA a l'OPA sobre el Sabadell. El 96% dels accionistes de l'entitat basca han aprovat l'ampliació de capital que és necessària per poder continuar amb la compra del Sabadell. Carlos Torres, el president del BBVA, ha defensat una operació que diu que sempre ha estat amistosa i que generarà, diu, valor per les dues entitats i pels seus accionistes. Madrid, Àngels Lafuente.
El d'avui era un pas important, clau per poder continuar amb l'OPA sobre el Sabadell, i Carlos Torres ha defensat les bondats de l'operació i ha aconseguit convèncer els seus accionistes, que han votat massivament a favor de l'ampliació de capital.
Con una participación en niveles récord y el 96% de votos a favor, hoy damos un paso muy relevante para avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea. Confiamos plenamente en el éxito de la operación, que es una apuesta clara por España y las pymes.
L'ampliació de capital consistirà en l'emissió d'un màxim de 1.126 milions de noves accions del BBVA que s'entregaran als accionistes del Sabadell que acceptin l'oferta de compra. Una acció nova de l'entitat basca per cada 4,8 títols del Banc Català. Davant la Junta Extraordinària, Torres ha insistit en el manteniment de les plantilles de les dues entitats i ha dit que si cal fer ajustaments, sempre es faran amb l'acord i la negociació amb els sindicats. També s'ha compromès a mantenir la política de remuneració, que passa per repartir entre el 40 i el 50% dels beneficis anuals.
I una cosa més abans de la publicitat, una notícia d'última hora, perquè la Vall d'Aran acaba de ser ara mateix declarada Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO, una distinció que posa en valor la singularitat patrimonial i cultural aranesa emmarcada en un entorn natural únic. Viella, Sofia Cabanes.
El Comitè Internacional del Programa Home i Biosfera de la UNESCO considera que la creació d'esta Reserva de la Biosfera tindrà un paper fonamental en la conservació de les activitats tradicionals, la lluita contra el despoblament i el desenvolupament d'un model econòmic que preserve els valors culturals i naturals que fan singular la Vall d'Aran. El Consell General d'Aran havia presentat la candidatura al 2021 i avui, a Agadir, Marroc, ha rebut la distinció. A més, Catalunya compta ja amb 3 reserves de la biosfera. A la de la Vall d'Aran s'hi sumen les del Montseny i les Terres de l'Ebre.
Catalunya migdia.
Si ets roquer, treu la pua que arriba al Barcelona Rock Fest 2024. Del 5 al 7 de juliol, amb les millors bandes de rock. Deep Purple, Europe i Pantera. A més de les actuacions de Warcry, The Warning i Parkway Drive. Descobreix tot el cartell i compra les entrades a barcelonarockfest.com.
Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus. Si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero, el 4, 5 i 6 de juliol. A Vilafranca t'estarem esperant. Descomptes brutals hi trobaràs. Davant dels concessionaris Audi, Ford, Hyundai, Nissan, Volvo i Volkswagen. Vine!
França s'enfronta a unes eleccions històriques. Diumenge, segueix tota la informació a TV3 i al 324 amb una cobertura especial dels telenotícies amb connexions amb els punts d'interès a París i a Perpinyà. I a partir de les 8, programa especial presentat per Carles Costa. Especial Eleccions a França. Diumenge, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya migdia.
Bé, a Catalunya Ràdio tindrem programa especial per seguir les eleccions franceses a partir de les 8 del vespre fins a les 10 amb el Sergi Roca i la Marta Prat. Ara falten 5 minuts per arribar a 2:15, més coses. El Consell de Ministres podria aprovar dimarts de la setmana que ve les obres de les dues noves desalinitzadores que s'han de fer a Catalunya, la del Foix i la de la Tordera. Des del govern s'ho miren amb prudència després de mesos demanant a Madrid que desencallés els projectes. Montse Poblet.
L'acord perquè el govern central aporti els 500 milions d'euros que costaran les dues desalinitzadores es remunta al febrer d'aquest any, quan el sistema Ter Llobregat va entrar en emergència per sequera i la ministra Rivera es va reunir amb el conseller David Mascort. El cicle Foros de Vanguardia, Rivera ha anunciat que ara sí.
Las desaladoras que, por cierto, espero poder llevar la semana que viene a Consejo de Ministros el acuerdo para que se active.
El conseller David Mascort s'ho mira amb prudència. Fins que no es concreti, no ho vol celebrar.
Si dimarts va al Consell de Ministres, dimarts serà, jo crec, que el primer tret de sortida real de la construcció d'aquestes dues desalinizadores, de l'ampliació de la Tordera i de la nova del Foix. Perquè després encara hi ha el tràmit de signar el conveni entre la Generalitat i el Ministeri, etc. Per tant, bueno, un cert escepticisme, d'esperar a veure si aquesta vegada és veritat.
L'ampliació de la desaladora de la Tordera havia d'estar enllestida el 2028, però el conseller creu que ara ens n'anirem el 29, la mateixa data en què està previst que acabi l'obra de la del Foix.
La síndica de Greuges retreu al Departament de Justícia certa laxitud a l'hora de reincorporar la cuina a l'intern que va acabar matant la cuinera de Mas d'Enric el mes de març passat, segons un informe al qual ha tingut accés avui al matí de Catalunya Ràdio. L'informe critica que la Junta de Tractament de la Presó el fes tornar a la feina de la cuina quan encara no havia complert la sanció per un incident violent anterior amb un altre pres. Jaume Saura adjunta la síndica en unes declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
Ens grinyola en relació al que succeeix normalment amb els interns, doncs, que tenen característiques similars, és a dir, que han dit que d'una sanció per un fet violent greu, encara que sigui puntual, i el fet de que tornés a la feina molt de poc després d'aquest incident violent sense haver complert la sanció és el que ens fa pensar que en aquest cas va ser una certa laxitud, segurament perquè el destí era molt concret, el de la cuina.
Els Mossos d'Esquadra incorporen 800 agents nous aquest estiu en què es preveuen xifres rècord de turisme a Catalunya. S'esperen més visitants, més pernoctacions i més trànsit de passatgers que mai, i això obliga el cos a reforçar-se per garantir la seguretat. Comissaria de les Corts a Barcelona, Matilde Seone, Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia. A les xifres rècord de turisme esperades s'hi suma la prevenció de l'amenaça terrorista o la Copa Amèrica, que preveu atraure 2,5 milions de visitants. Per això els Mossos reforçaran la presència policial, sobretot a Barcelona. Eduard Sallent és el comissari en cap de la prefectura.
Estem en el procés del que és el creixement i disposem de més Mossos que mai. Que la segona quinzena d'agost s'incorporaran al cos de Mossos d'Esquadra 800 Mossos més.
Aquest any els Mossos ja estan fent més actuacions policials i més investigacions. El primer semestre de l'any han comissat 4.500 armes blanques i també han augmentat les detencions. Sentim el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial.
Aquest primer semestre s'han fet 40.887 detencions, el que vol dir una mitjana d'unes 227 detencions al dia. Per tant, incrementem les detencions en aquest primer semestre amb un 14%.
El pla d'estiu també intensificarà la lluita contra les violències sexuals i la multireincidència i hi haurà més patrulles de trànsit en vies com l'AP7.
I l'Ajuntament de Barcelona prohibeix durant 2 anys l'obertura a Ciutat Vella de noves botigues de productes cannàbics, de fundes de mòbil o de salons d'ungles i de pedicura. A la Rambla no es podrà obrir cap tipus d'establiment fins que s'elabori un nou pla d'usos per protegir el comerç de proximitat. Mònica Mas.
Els últims 4 anys s'han disparat les peticions de llicències a Ciutat Vella per aquest tipus d'establiments. Han obert amb llicència de floristeries o perruqueries perquè fins ara l'ordenança no recollia aquestes activitats. Albert Batlle és el regidor de Ciutat Vella.
Aquest creixement desorbitat no ens el podem permetre. Sí, aquestes activitats que no volem, que per tant les restringim.
La normativa no afectarà els comerços que ja funcionen des dels eixos de comercials de Barna Centre. Celebren la mesura, però avisen que es pot quedar curta.
Més coses encara relacionades a Barcelona. La caserna dels bombers de l'Eixample tindrà la ubicació definitiva a l'avinguda Sarrià, on ara hi ha un concessionari de cotxes de la Mercedes. L'antic solar dels bombers, al carrer Provença, acollirà la nova escola Entensa i un equipament sanitari de proximitat. Caldrà esperar el pròxim mandat, a partir de l'any 2028, per veure-ho. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
La caserna dels bombers, aixecada temporalment l'any 2010 sobre el parc Joan Miró, que la justícia va declarar il·legal, es traslladarà a partir del 2029 a la confluència de l'avinguda de Sarrià i els carrers Urgell i Londres. L'Ajuntament obtindrà una part de la parcel·la privada de l'actual concessionari de cotxes per fer-hi la nova caserna. L'altra part del solar es requalificarà per a oficines i usos comercials que serviran per finançar l'operació. La benzinera que hi ha ara tancarà i la zona verda prevista en aquest àmbit es compensarà a l'entorn. És un acord urbanístic que encaixa les peces d'un trencaclosques pendent de resoldre des de fa 14 anys a l'Eixample. L'alcalde Jaume Collboni ha presentat l'acord acompanyat de tots els grups municipals del districte.
Això vol dir que anirà ràpid. Estem parlant, sobretot, entre el 28-29, serà el gruix dels canvis i les transformacions, però jo crec que els veïns i les veïnes de l'Eixample poden estar tranquils.
El solar del carrer Provença, ocupat per l'antic parc de bombers, a tocar del mercat del Ninot, es construirà la nova escola Entensa, que ara és a l'antiga presó model, amb racons. També s'hi farà un equipament sanitari de proximitat vinculat al clínic, que mantindrà una part de l'activitat a l'Eixample quan l'hospital es traslladi a la Diagonal.
A Catalunya hi ha 30.000 dones de fer feines i de cures de persones grans que no tenen contracte i, per tant, no estan donades d'alta a la Seguretat Social. Són una de cada tres de les ocupades al servei domèstic, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. És un percentatge que està creixent des de l'any 2021, Pilar García.
Doncs sí, i això que la llei obliga des de fa més de 10 anys que estiguin donades d'alta. Fins l'any passat, si treballaven menys de 60 hores mensuals en una casa, s'ho podien tramitar i pagar elles, i si en feien més, ho havia de gestionar l'ocupador. Des del gener de 2023 sempre ho ha de gestionar l'ocupador, independentment de les hores que tingui la persona treballant a casa. Des de l'associació Més que Curar, l'Amèlia recorda que l'economia submergida té conseqüències quan deixen de treballar.
Muchas de estas mujeres, incluso españolas, no van a tener una pensión digna en las que han trabajado en este sector. Primero, porque no había la posibilidad de cotizar, pero ahora, por otro lado, porque les está conveniendo cobrar en negro.
Des de Comissions Obreres, Carlos Bravo denuncia que la nova normativa s'ha divulgat poc i l'advocada laboralista Glòria Bagaria demana als ocupadors que s'informin.
Insistir en campanyes de sensibilització, campañas de información sobre la responsabilidad que asumen empleadores y los riesgos para las trabajadoras del hogar de no estar dadas de alta en Seguridad Social.
Buscar els links de tesoreria i de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, o bé buscar un abogat, o bé buscar una gestoria, o buscar algú que li faci aquest tràmit perquè li faci correctament.
I recorda que és il·legal donar feina a persones que no tinguin permís de treball.
I una cosa més abans de la publicitat, les dones tenen el doble de risc de patir Alzheimer que els homes. Ho indica un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, que també apunta que el deteriorament és més ràpid en les dones que en els homes a mesura que avança la malaltia, Marriera.
Aquesta resistència inicial a les dones a l'atròfia cerebral es deu al paper protector del cromosoma X a la malaltia, ja que les dones en tenen dos i els homes només un. Però després, aquest deteriorament és més ràpid, com explica Eidir Arenaza Urquijo, autora de l'estudi.
Las mujeres muestran inicialmente una mayor resiliencia cerebral, de manera que son capaces de compensar por los primeros cambios de la enfermedad y mantener la función cognitiva. Sin embargo, cuando progresan en la enfermedad, muestran mayor vulnerabilidad reflejada en mayores niveles de atrofia y de declive cognitivo.
L'equip també planteja que hi ha altres factors de risc, com la inactivitat física, factors genètics, socials o culturals, i que això s'hauria de tenir en compte en futures investigacions.
Catalunya migdia.
A Catalunya hi ha gairebé 87.000 dones que treballen en el sector de la neteja i les cures.
Todas me dejaron sin trabajo. Solo hubo una que me dijo tranquila que yo te hago el contrato.
Y ya no me alcanza, mira, y la alimentación, pa'l billete, no me queda nada prácticamente.
Te ponen a prueba mucho y te ponen joyas y te ponen de todo.
Però només un 65% estan donades d'alta a la Seguretat Social.
És que el sector de la llar familiar és molt permeable a la immigració, amb molta mesura, de forma irregular.
El sector demana més drets.
Digamos, desarmar
todas estas narrativas que colocan a las empleadas de hogar en un lugar inferior.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Treballadores de la neteja. Essencials i invisibles.
Dissabte a les 10 de la nit.
Catalunya migdia.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Que per què sóc un pluser? Perquè exigeixo transparència i en un clic puc comprovar totes les revisions del cotxe i l'informe de trànsit a l'instant. A Ocasión Plus tenen un taller a cada centre per donar un servei més proper i directe. A Ocasión Plus l'encertes segur. Tens 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Ocasión
Plus. Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Comencem la cultura amb un comiat.
La finestra indiscreta.
Avui s'emet l'últim programa de La Finestra Indiscreta amb Àlex Gorin al capdavant. Després de 37 anys dirigint el programa de cinema de Catalunya Ràdio, l'Àlex Gorin es jubila i al Matí de Catalunya Ràdio li ha fet un homenatge per acomiadar-lo amb un programa especial des de la Filmoteca Marc Garriga.
Gorin ha dit que jubilar-se és tan sols un tràmit burocràtic, però que no pensa plegar del tot. De fet, ha anunciat que seguirà col·laborant amb Manel Elias a l'informatiu Catalunya Nit, però malgrat tot ha confessat que ahir es va emocionar gravant aquesta última finestra.
La vam gravar ahir i va ser una experiència única, meravellosa, inoblidable i absolutament explorat.
Gorin ha recordat que el primer programa es va fer des del lavabo del pis que abans ocupava el que ara és Catalunya Ràdio.
Tinc un record increïble d'estar parlant de Jean Salimagui i de Jean-Luc Godard amb el cul en un vàter. Directament.
Ha esmentat Jaume Figueres com el seu pare espiritual i ha recordat que el programa no es podria haver fet sense el seu equip, Alfons Gorina, Sílvia Andrés i Oriol Fidalgo. La presidenta de l'Acadèmia del Cinema, Judit Colell, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han destacat la importància del programa.
Doncs la veritat és que ha estat un referent per tots nosaltres i, a més, un programa dins de Catalunya Ràdio que defensava el cinema català des de sempre.
Per moltíssima, moltíssima gent, entre la que m'incloc, l'Àlex Gorina ens ha obert les portes de la cultura del cinema. Moltes gràcies per compartir tota la teva saviesa.
Toni de la Torre agafarà el relleu de Gorina a partir del setembre.
Doncs això ha passat avui al Matí de Catalunya Ràdio. És l'últim matí de la temporada regular, perquè dilluns arrenca la temporada d'estiu.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I ho fa amb un munt de propostes, música, esports, cuina o viatges, i amb un ull sempre posat en l'actualitat. Francesc Garriga estarà al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio a partir de dilluns, Montse Camps.
Sí, serà de 7 a 12 en uns mesos que es preveuen intensos.
Farem un programa que estarà molt pendent de l'actualitat, que aquest estiu sembla que poden passar moltes coses. Aquí a casa nostra no tenim govern, els Estats Units no saben qui seran els candidats, uns Jocs Olímpics, el Barça sense presentar l'entrenador, vull dir que tenim molts fronts oberts que ens podem imaginar, d'altres que ni ens imaginem, i tot això acompanyat de recórrer el país, per exemple. Visitarem molts pobles, anirem a festes majors.
Marta Montaner, que estarà al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio, ens n'explica algunes seccions.
L'Abraham Oriols, que és company de la casa de 3CAT, ens portarà cada setmana una persona a qui ell admira per diversos motius. També tindrem seccions de la Neus Rossell, companya del Búnquer, que ens parlarà d'educació. I després també en Jordi Cubino, un dels coachs d'Eufòria, doncs, que ens presentarà un hit de l'estiu i ens explicarà per què ha funcionat.
I Marina Lamino us presentarà els caps de setmana el suplement.
Ens recomanaran música de diverses generacions, a més, perquè sigui un suplement també que interpel·li a molts públics. Hi haurà espai pels crims també. Tindrem l'Anna Ponsí, que ens farà una secció de crims resolts gràcies a la policia científica.
Un estiu també amb crims de Carles Porta al migdia i al Búnquer a les 9 del vespre. Els vespres es manté al Tot Costa i del 26 de juliol al 12 d'agost es farà en directe des de París per fer una àmplia cobertura dels Jocs Olímpics.
I més novetats, en aquest cas de TV3 i a partir del setembre. Xavier Grasset assumirà les tardes de TV3 la pròxima temporada i Marina Romero assumirà l'espai diari del Més 324.
Grasset presentarà a partir de 5:45 de la tarda un magazín que s'inspira en els espais de trobada entre companys i amics, on van a fer un cafè. De manera distesa, el programa tractarà des de temes vinculats a l'actualitat fins a seccions d'entreteniment, tendències, cultura o estil de vida. Grasset actualment presenta el Més 324, que passarà a mans de Marina Romero, que fa així el salt a la televisió. Actualment presenta el Matí de Catalunya Ràdio en substitució de Ricard Ostrell, que està de baixa de paternitat.
De Goll de Gom torna la setmana que ve al Festival Grec de Barcelona com a inici del seu comiat dels escenaris i amb totes les entrades venudes. Són tres dies, de dijous a dissabte, en què presentarà la gran nit de Goll de Gom, un repàs dels seus espectacles. Barcelona, Valeria Obereda.
Són 50 anys de trajectòria amb espectacles tan emblemàtics com Antaviana, Nit de Sant Joan, Glups, El Mikado, Flor de Nit o Maricel. Anna Rosa Sisquella, ànima de la companyia, creu que tenen molt a agrair al públic.
Aquest espectacle va néixer per fer un homenatge al públic ens ha seguit durant tots aquests anys. I aquesta gent són els que ens han donat la vida. La vida de Goll de Gom ha sigut a través d'aquest públic que ens ha seguit, si no, no hi seríem.
I pel director de l'espectacle, Daniel Anglès, l'emoció està garantida.
Hi haurà moments de llagrimeta, segur. Clar, de cop hi ha algun dels intèrprets que canta cançons que fa 30 o 40 anys que no canta. Si allò forma part de la teva memòria, és que el mecanisme que s'activa és automàtic.
La coreògrafa Ariadna Peya parla del seu paper.
Captar l'ànima de cada un dels musicals i des d'aquesta essència revisitar-los.
Més de 100 artistes participaran en aquest espectacle en què hi apareixeran com a convidats Àngels Gunyalons, Nina o Ferran Renyer, entre molts d'altres.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt pendents dels quarts de final de l'Eurocopa.
Comença el tram final del torneig i d'aquí poc més de 3 hores comença l'Espanya-Alemanya per buscar un lloc a les semifinals.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Avui a les 6, Alemanya-Espanya, el plat fort de la jornada. S'enfronten les dues seleccions que més bones sensacions han deixat fins ara a l'Eurocopa de futbol. Una de les dues accedirà a les semifinals i l'altra en quedarà fora, Eudald Serra.
Per molts, el partit d'aquesta tarda és una final anticipada de l'Eurocopa, pel futbol que han fet els dos equips fins ara i per la trajectòria durant tota la competició. És cert que el paper d'Espanya ha estat millor fins i tot que Alemanya, que la fase de grups va cedir un empat amb Suïssa i els vuitens de final contra Dinamarca va haver de suar força per passar. Nagelsmann i De La Fuente tornaran a confiar aquesta tarda amb l'11 tipus que fins ara els ha donat més bon resultat, tot i que tots dos tenen algun dubte. Espanya passa per saber si Pedri repetirà titularitat o bé jugarà al seu lloc Dani Olmo, mentre que Alemanya el dubte està entre Leroy Sané o Wirtz. La resta són indiscutibles, com ara els blaugranes Gundogan amb Alemanya i Lamine Yamal amb Espanya. Gundogan, per cert, no ha escatimat elogis cap al seu company d'equip de només 16 anys.
Lamine està molt avançat per la seva edat. El que va fer als 16 anys, la temporada passada, és que no té rival, sobretot si veus on estaves tu mateix quan en tenia 16. És totalment diferent. Demostra no només que aquesta nova generació pot jugar a futbol a un nivell tan alt, a una edat encara molt primerenca, sinó que també pot assumir responsabilitats sobre el terreny de joc. Així és com juga a futbol, assumint tots els riscos que corre.
Fins a 5 vegades s'han enfrontat Alemanya i Espanya en una Eurocopa, amb un balanç de 2 triomfs pels espanyols, 2 pels alemanys i un empat. Per cert, Alemanya fa 36 anys que no guanya Espanya en partit oficial. L'últim cop, però, va ser també en una Eurocopa, la del 1988, i també es va jugar a Alemanya.
Doncs el partit d'aquesta tarda, aquest Alemanya-Espanya, mereix l'anàlisi de la Mireia Vera. L'analista del Catalunya migdia d'aquesta Eurocopa. Mireia, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, les expectatives són molt altes amb aquest partit. Què t'esperes veure?
Doncs bé, jo espero veure un bon partit de futbol per contra de molts que hem vist en aquesta Eurocopa. Crec que s'enfronten dos dels millors equips, dos dels equips que tenen millor tracte de pilota, i espero doncs veure dos equips que volen dominar des de la possessió, des d'estar en camp contrari, però tot i així crec que Alemanya té jugadors que, tot i no tenir la pilota, amb contraatacs i transicions et poden fer molt mal. Sobretot Musiala és un jugador que, si no el tens ben referenciat al mig del camp, pot fer molt mal. També tinc moltes ganes de veure aquest duel Kimmich-Nico Williams, perquè Kimmich és un migcampista transformat en lateral que crec que en pilota ho fa molt bé, però pot patir amb la velocitat i potència de Williams, i veurem qui s'acaba enduent aquesta victòria, però crec que és un dels millors partits que podem esperar veure en aquesta Eurocopa.
Per tant, si et demano qui veus més favorita, és difícil la resposta.
Sí, és una resposta molt complicada. Jo em decantaré per l'anfitriona, perquè crec que és un equip que, tot i que Espanya per mi ha jugat millor, té més recursos per mi que Espanya. Per tant, em mullo avui i dic que passarà Alemanya.
Doncs aquesta és l'aposta de la Mireia Vera. Veurem si s'acaba confirmant el partit avui a les 6 de la tarda. I per tancar aquest Alemanya-Espanya, fem una mirada diferent, especial i històrica, que és la que fa l'Audal sobre aquest enfrontament.
I és que només Alemanya i Espanya han guanyat fins a 3 vegades l'Eurocopa des que aquesta competició es va començar a disputar el 1960. La selecció alemanya ho va fer per primer cop el 1972 i després va repetir el 1980 i per última vegada el 1996. És a dir, que ara mateix ja fa 28 anys que no la guanya. Per la seva banda, la selecció espanyola la va guanyar per primer cop el 1964 i els altres dos títols els va aconseguir de forma consecutiva el 2008 i el 2012, fet que per ara no ha estat capaç de repetir cap més selecció. A més, totes dues seleccions han estat també subcampiones de l'Eurocopa. Espanya va perdre la final del 1984 davant França i Alemanya ha quedat segona fins a 3 cops més. El 1976, que va perdre amb l'antiga Txecoslovàquia, el 1992 amb Dinamarca i el 2008, precisament, davant de la selecció espanyola.
Hem parlat molt d'aquest Alemanya-Espanya, però l'altre partit de la jornada de quarts també és un partidàs. Montserrat Raya, a les 9, s'enfronten França i Portugal.
Sí, dos dels equips tradicionals en les fases finals de l'Eurocopa i que en aquesta edició han anat passant amb una certa discreció. Mbappé acapara bona part de les mirades de l'equip gal, però pel seleccionador lusital català Robert Martínez, França és molt més que això.
Això que a França no és...
No crec que França sigui només Mbappé. Hi ha jugadors que poden atacar l'espai i ho hem de limitar. És un dels punts forts de França, poder defensar amb molts jugadors i després obrir espai amb atacs ràpids i amb contraatacs. Hi ha jugadors com el mateix Kylian, Dembélé o Thuram que ho poden aprofitar molt bé.
Portugal va patir de valent per aconseguir la classificació per als quarts als penals davant Eslovènia, mentre que França hi arriba després de superar Bèlgica per la mínima 1-0. Si Mbappé és la figura de França, Cristiano encara acapara les mirades en Portugal. En parla l'estrella francesa.
Jo admiro la seva grandesa com a jugador. És un futbolista únic. Ell ha marcat la història del futbol i ha inspirat generacions. El seu currículum parla per si sol. Espero, però, que no quedi content del seu partit i que arribem nosaltres a la semifinal.
On hi ha en demi-final.
Això es juga avui, demà Anglaterra, Suïssa i Països Baixos, Turquia. Aquest partit, per cert, se'l perdrà al Tour de Miral, a qui la UEFA ha sancionat amb 2 partits de suspensió pel gest de simbologia feixista que va fent celebrar el seu segon gol en el duel de vuitens davant Àustria. En canvi, Bellingham, que també ha rebut sanció, sí que podrà jugar amb Anglaterra contra Suïssa perquè li ha caigut una sanció, un partit de sanció, en diferit. És a dir, només el complirà si rescindeix durant el pròxim any. Això pels seus gestos obscens contra la banqueta d'Eslovàquia en l'últim partit. Una sanció que inclou també 30.000 euros de multa.
A Caprabo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Caprabo. Detergent líquid Marsella o Mino Bianco 45 dosis, comprant-ne 2 acumules 9,99. Cafè crema e gusto lavazza 250 grams, comprant-ne 2 acumules 3,49. Combina els productes assenyalats. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
I al Barça, els jugadors tornen a la feina dimecres que ve, però avui ja hem vist el nou tècnic Hansi Flick per la Ciutat Esportiva Xavi Campos.
I s'avisa amb Joan Laporta, que ha fet una visita a Sant Joan d'Espí per tornar a trobar-se amb el seu nou entrenador. En aquesta trobada, que ha estat breu, també hi havia Boyan, membre de la direcció esportiva, i Enric Massip, l'assessor esportiu del president. A qui no ha vist és a Deco, el director esportiu, que és fora de Barcelona aquests dies. Des del club no s'ha aclarit si és per motius personals o professionals. Flick i els seus ajudants es tornaran amb alguns jugadors dimecres vinent, el primer dia de la pretemporada del Barça 2024-25. Dimecres vinent hi haurà proves mèdiques al matí i a la tarda primera sessió d'entrenament dirigida per Hansi Flick. Dilluns està previst que el Barça acabi de perfilar i faci pública la llista de jugadors que començarà la pretemporada el dimecres 10 de juliol. Pocs jugadors del primer equip, molts del filial, això és segur. Del primer equip hi haurà els que no són aquests dies amb les seleccions, ni a l'Eurocopa, ni a la Copa Amèrica, ni preparant els Jocs Olímpics. Els pocs del primer equip que seran són Iñaki Peña, Íñigo Martínez, Vitor Roque i Oriol Romeu. Més d'un no té el futur assegurat al Barça. També hi haurà els jugadors lesionats o que s'estan acabant de recuperar d'una lesió llarga, Valde, Gavi i De Jong. I sí que hi haurà també, en principi, alguns cedits de la temporada passada, tot i que no és descartable que algun s'incorpori una mica més tard per mirar de trobar una sortida. Els cedits són Lenglet, Ansu, Pablo Torre, Julián Araujo i Àlex Valle, lateral esquerre, que ha de ser el suplent de Valde en aquesta posició.
L'Espanyol ja té el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del lateral de l'Eibar, Álvaro Tejero, Sergi Andreu.
Sí, és lateral dret, madrileny, de 28 anys, format al Madrid, que ha estat 4 temporades a l'Eibar i una a l'Albacete d'ençà que va sortir del Madrid el 2018. Amb l'Eibar ha fet 2 gols i 2 assistències en els 36 partits que ha jugat aquesta temporada. De fet, ha estat un dels millors laterals de segona divisió. L'anunci oficial podria fer-se entre avui i demà. Tejero, que arriba lliure, ocuparà una posició que ara havia quedat coixa després de la sortida d'Òscar Gil. Per tant, haurà de lluitar per aquest lloc amb Omar. Per cert, el jugador ja el va fitxar Fran Garagarza, el que ara és director esportiu de l'Espanyol, quan Garagarza ocupava aquest càrrec a l'Eibar.
Aquesta matinada s'ha jugat el primer dels quarts de final de la Copa Amèrica entre l'Argentina i l'Equador en un partit gris dels argentins i de Messi, que tornava d'unes molèsties, Marcos García.
No ha estat el millor partit de l'Argentina, és evident, en aquesta Copa Amèrica, tampoc de Messi, però l'Albiceleste ha tirat endavant, és a semifinals, ha superat l'Equador als penals. I Messi ha fallat el seu, l'ha provat a l'estil Panenka i gairebé l'ha tirat com tu o com jo. En canvi, el Dibu Martínez ha estat espectacular, com gairebé sempre a les tandes de penals. Escoltem el que deia Messi.
Mucha bronca, porque iba convencido de patearlo así. Había hablado con Dibu, con Rulli, había pateado un par de varios penales seguidos cruzados. Y nada, la quise tocar nomás y se me fue. Dibu siempre está en estos momentos, le gusta en estos momentos, se hace grande.
L'Argentina espera rival en aquestes semis de la Copa Amèrica. Sortirà del rival la propera matinada entre Venezuela i el Canadà. Per cert, el seleccionador de l'Equador és Félix Sánchez. Doncs no, era català. L'han destituït després d'aquesta eliminatòria.
Fem una pausa i quan tornem seguim amb el tour.
Catalunya migdia.
Si vols vendre el teu pis en un 3 i no res, truca a Don Piso. Ara celebren 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el teu pis a la venda. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però el vendran segur. Què esperes? Truca a Don Piso, truca a Don Piso.
Condicions a donpiso.com, 93 306 90 90.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tens una botiga on vens material escolar? Adhereix-te a la campanya del Val Escolar de 60 euros. L'Oval per a material escolar s'adreça a les famílies en alumnes que el curs vinent facin educació primària i secundària en centres públics o concertats. Si t'hi vols adherir, ves a valescolar.cat. Lo teu comerç, un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Això és una casa en obres, Olivier. És una merda.
Bon dia, senyora. Soc l'Alves, el paleta.
El senyor Alves ens proposa acabar finalment l'obra.
Estic passant les pitjors vacances de la meva vida en un país on tothom només fa que emprenyar-me.
Jubilació Impossible 2 és la gran pel·lícula. Estrena aquesta nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui Altura es disputa la primera contrarrellotge d'aquesta edició, que, tot i no ser llarga, sí que pot marcar algunes diferències importants. Isaac Vilalta, com és aquesta crono?
Doncs mira, Laia, són 25 quilòmetres, 300 metres, amb una part inicial plana, lleugerament tendència a picar una mica, fins que arriba un repatxó de 1,6 quilòmetres al 6%. Seran 4 minuts d'ascensió i, a continuació, un descens més aviat tècnic. S'espera una velocitat mitjana de 53 quilòmetres hora entre els millors, és a dir, una mica menys de mitja hora d'esforç. Els 10 millors de la general, que seran els 10 últims a sortir, ho faran quan s'acostin 3 quarts de 5 de la tarda i separats per intervals de 2 minuts.
I qui és el favorit per guanyar aquesta contrarrellotge? Què pot passar entre els favorits?
Bé, aquí hi ha unanimitat a assenyalar el favorit. Escolta, què en diuen Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard?
El favorit és Renko, sens dubte. És el campió del món i ja fa temps que ens ha superat a tots quan hem competit junts. Per tant, ell és el favorit número 1.
En circumstàncies normals, en Tadej sempre fa molt bones contrarrellotges, així que segur que ho farà molt bé. I també el Remco. De fet, crec que el Remco és el gran favorit. Jo ho faré també com pugui i després ja veurem quin resultat aconsegueixo.
Ja ho veus, tothom pensa en Remco Evenepoel, l'actual campió del món de l'especialitat. No hi ha grans referències de cronos en què hagin coincidit els grans favorits, però quan ha passat sempre ha guanyat Evenepoel. Recordem que el Tour de l'any passat, en una crono més curta però també més dura, Vingegaard va treure 1 minut i 38 segons a Pogacar. És altament improbable que això es repeteixi avui.
Márquez, que és el màxim favorit per guanyar el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, comença amb una caiguda. Mentrestant, Aleix Espargaró decideix plegar Dani Aguilar.
En el cas de Márquez, és una caiguda relativa a poca velocitat, però que ara mateix és difícil de dir si amoïna el pilot, que no ha marcat el millor temps de la sessió. Això ho ha fet el líder Jorge Martín. El Tro de Cervera rebutja el paper de màxim favorit al Sachsenring, on hi ha guanyat 8 vegades, potser perquè la resta de pilots Ducati tindran durant tot el cap de setmana accés a les seves dades per millorar. Martín, Marc Márquez i Viñales encapçalen el grup després de la primera sortida, amb Àlex Márquez i el campió Bagnaia 7è i 8è, respectivament. I amb Aleix Espargaró, que baixa de l'Aprilia, perquè la mà dreta fracturada no li garanteix la força necessària per conduir. S'afegeix el ja baixa confirmada prèviament Àlex Rins, que ho té tot ben encarrilat per renovar dues temporades més amb Yamaha. Només cal signar. Ara, a les 3, l'entrenament de MotoGP canvia 10 pilots a Q2 i la resta a repesca.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Els organitzadors dels Jocs de París han acabat baixant del burro i finalment han preparat un pla B per a la competició de triatló i aigües obertes que s'ha de fer al Sena si Isabel Galí no millora la condició de l'aigua.
La qualitat de l'aigua encara no és acceptable, però sobretot el cabal del riu és encara molt alt per aquesta època de l'any, per la pluja que ha caigut aquestes setmanes a l'oest del país on neix el Sena. Així que finalment el pla B ha estat revelat avui al diari L'Equip pel president del Comitè Olímpic dels Jocs de París, Toni Estanguer. La marató de natació es faria al recinte de les proves de rem i canoa, a Vers-sur-Marne, que pot acollir fins a 15.000 espectadors. I per la triatló, el reglament permet anul·lar la prova de natació i convertir-la en duatló. Això mentre les autoritats sanitàries asseguren que el nombre de microorganismes a l'aigua del riu està baixant cada dia, però encara no és òptim per al bany. Ja sabeu que l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha ajornat el seu bany al Sena pels vols del 14 de juliol, Festa Nacional Francesa. Serà el dia en què potser les autoritats olímpiques prenguin la decisió final.
El Reus Ganxets de tenis taula torna a tenir l'oportunitat de disputar un any més la Champions femenina, la màxima competició continental. Les reusenques tenen temps, però, fins al 15 de juliol per mirar d'aconseguir el finançament necessari, Carles Vila.
És la data límit d'inscripció en aquesta competició europea. El club de la capital del Baix Camp ja va comprovar la passada temporada la despesa que implica disputar la Champions. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Virgili, diu que esportivament tenen un equip molt competitiu que pot millorar el rendiment de les edicions anteriors. Ara el que cal és saber si tenen també els diners necessaris.
És veritat que tenim un equip complet, però també som conscients que com a club la participació a la Champions, a part de que requereix el començament de temporada molt més abans, l'inici, a més té molt més desplaçaments, inclús si féssim organització nosaltres, té uns costos d'organització molt més alts, i bé, ara ho estem acabant de valorar, estem acabant de veure quins recolzaments tenim, i a partir d'aquí pues, veurem si fem la inscripció a la Champions o ens conformem a anar a la...
El Reus Ganxets ja hi ha jugat 3 temporades a la Champions i una més a l'Europa Cup.
S'ha presentat a Sant Cugat la Transgallinès Oxfam Intermón, una cursa solidària de ciclisme que arriba a la 4ª edició i que Marta García es disputa el pròxim mes de setembre pel Vallès.
Com has dit, és la 4ª edició d'esta cursa, però és la primera amb un format 100% solidari gràcies a la col·laboració de la Unió Ciclista de Sant Cugat amb Oxfam Intermón. La carrera a través de la Serra de Gallinès té 2 modalitats, una de 100 km per a bicis gravel i una de 50 km per a BTT. Totes dues sota inscripció per a equips, un altre dels canvis per a enguany, amb una dinàmica diferent de les altres curses, perquè mentre els participants s'entrenen rebent suport a través de donatius. I Chasso Ferreras, responsable d'activitats esportives d'Oxfam Intermón, opina sobre esta mecànica.
És una dinàmica que motiva molt als equips, perquè estan entrenant per un repte esportiu i mentre estan entrenant, estan rebent suport de la seva gent. Anima moltíssim. Anima moltíssim a rebre donacions que no són per tu.
Un repte no només esportiu per als aficionats de la bici, sinó que s'afegeix l'objectiu de la recollida de diners enguany per ajudar gent que té dificultats per accedir a l'aigua.
I acabem amb altres informacions del dia?
Doncs mira, per exemple, el Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama, que ara firma fins al 2027. També en vol, el Barça ha ampliat el contracte Dian Barrufet fins al 2027 també, però l'ha cedit una temporada al Mensulgen de la Bundesliga. El Joventut ja coneix els seus rivals en l'Eurocup, ha estat enquadrat en el grup A en esta primera fase. Els rivals són Hapoel de Tel Aviv, el Gran Canària, l'Ulm Alemany, el Budugnos Montenegrí, el Besiktas i el Bajeshahir Turc, el Volvels del Vilnius Lituà, el Trento Italià i el Trefsopot Polonès.
D'un-di-do, els noms que acaba de dir la Marta García. Fins aquí la informació esportiva, a les 7, més informació esportiva amb el Tot Costa. Nosaltres tornem dilluns i ara seguim a la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.